els podcasts de Ràdio Estel. Matrícula oberta.
Matrícula per aprendre, per seguir aprenent i per parlar d'educació amb la Berta Aznar, que és mestra d'educació primària i psicòloga, professora de la Facultat de Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Molt bon dia, Berta.
Hola, molt bon dia. Encantada de tornar a ser-hi aquí amb vosaltres.
Sí, avui estem a la distància, però connectadíssimes, com sempre, i seguim parlant amb tu de coeducació, d'estereotips sexistes i de l'amor malentès, la idea aquesta de l'amor romàntic que ens han venut des que som petits. Ja vàrem fer una repassada a clàssics de l'univers Disney que reprodueixen missatges i estereotips que estan molt lluny de la coeducació, de fomentar la igualtat entre homes i dones, com per exemple la Blancaneus, la Sireneta, la Ventafocs, la Bella Dormant. Bé, és una llista infinita. I avui deixem l'animació i ens fixem en un cinema que ja no és infantil. Qui sigui molt fan de Grease segur que l'ha reconegut. És el personatge de l'Olivia Newton-John que està cantant en John Travolta, Hopelessly Lido, Devoted to You, completament enamorada de tu, i li diu coses com no em puc oblidar de tu, saps que sóc una tonta a la que no li importa seure i esperar-te. No veus que no tinc cap altra cosa al cap? Estic completament enamorada de tu, des que em vas fer fora del teu costat, no sé què fer, m'estic tornant boja. No sé, Berta, aquesta hauria de ser l'actitud, o potser ara l'Olivia Newton-John, el 2022, cantaria una altra cosa?
Mira, hi ha una cosa que és certa, que és que en la fase d'enamorament sempre hi ha un cert component d'idealització de l'altre i aquesta necessitat d'estar al seu costat, que això ens fa comportar-nos d'una manera estranya, diguem-ne. Però evidentment, d'això també depèn de la personalitat de cadascú i també té molt a veure amb aquelles experiències prèvies amoroses que haguem tingut. I no només parlo a nivell d'experiències amoroses de parella prèvies, sinó també amb les nostres figures d'aferrament a la infància, que essencialment són la mare i el pare, no? El que és important és que aquesta idealització inicial i aquesta necessitat d'estar amb l'altre a poc a poc es vagi gestionant d'una manera cada vegada més madura, més adulta, i que es vagi apropant més a una visió, diguem-ne, més realista de la situació i de l'altra, no? En aquesta cançó que la Sandy està dient m'has deixat, m'has fet fora del teu costat, aquesta capacitat de poder veure d'una visió, no?, més realista, més madura, de dir, si l'altre m'ha deixat, m'ha abandonat, potser que jo tingui un paper actiu també en aquesta relació, doncs això donaria peu a un tipus d'actitud més adulta, com si diguem-ne, no? menys adolescent. I això seria l'òptim. Per tant, diguem-ne que en certa manera s'entenen alguna de les coses que està comentant aquí, que està cantant la Sandy, però per altra banda hauríem seria esperable un comportament una mica més adult que pugui ajudar aquesta noia a separar-se.
Sembla que el cinema, moltes de les pel·lícules romàntiques, comèdies romàntiques, no ens han ajudat gaire a posar-hi seny i a entendre d'una forma més sana l'amor i l'enamorament, perquè hi ha moltes que reprodueixen els contes de fades, i una que ara segur que tothom la té al cap és Pretty Woman.
Vivian, ¿qué es lo que quieres?
Cuando era pequeñita, mi madre me encerraba en la azotea cuando me portaba mal, que era muy a menudo. Y yo me imaginaba que era una princesa encerrada en una torre por una reina malvada. Pero de pronto llegaba un caballero, galopando sobre un caballo blanco con sus colores al viento y desenvainando su espada. Y yo le hacía señales. Y él trepaba por la torre y me rescataba.
Y dime, ¿qué ocurrió cuando él subió a la torre y la rescató?
Que ella le rescató a él.
Al final, la Julia Roberts sí que té el seu príncep, que no és blau, que no munta a cavall, però que en lloc d'alçar una espasa, doncs ho fa amb un paraigües, Pretty Woman, que sembla que després de veure la pel·lícula... Bé, potser aquí al final, no? Diu, ella lo salvó a ell, però sembla que hem d'estar esperant aquell príncep blau que potser no ens ha de solucionar la vida.
Sí, exactament. En certa manera, totes les dones estem condicionades per aquesta figura, no?, que des de petit ens han presentat com el príncep perfecte que ens salvarà. Però els prínceps blaus està clar que no existeixen i tampoc les princeses perfectes. No? Existeixen persones amb virtuts i amb defectes que cal conèixer i per això fa falta temps. I, per tant, és important aquesta necessitat inicial que comentava abans, tan forta d'estar amb l'altre, perquè això és el que ens permetrà conèixer l'altra persona i, a poc, tenir una visió més real i més madura de com és l'altre. Aquesta visió idealitzadora del principi ha de donar pas cada vegada més al que seria una visió realista de com és l'altre. I a vegades això costa. Hem de vigilar que l'amor, no? Això, que aquesta frase que es fa servir tant, l'amor és cec, no vigilem. L'amor no hauria de ser cec. Pot encegar una mica al principi, però a poc ha d'anar transformant-se en una altra cosa. I respecte a això que deies del príncep blau, està clar que no hem d'estar esperant trobar el príncep blau que ens salvi i ens aporti la felicitat absoluta, perquè ni és real ni ens ajuda a crear-nos aquestes expectatives. Després d'aquesta pel·lícula també podríem aprofundir, no?, amb aquesta idea de príncep blau, el Richard Gere, el paper que fa, bueno, doncs no deixa de ser al final una persona, que un home que està comprant sexe, que està per tant participant en el que és la fomentar la prostitució de la dona, que sabeu que doncs, és una de les grans llacres del nostre món encara a dia d'avui. Hi ha milions de dones esclavitzades per això. No? Vull dir que aquest és un altre tema en el que podríem entrar també,
potser
però bueno, centrem-nos en el de l'amor un altre dia, exactament.
Clar, és que la ficció ha reproduït uns models que donaven per bones unes relacions on la possessió estava normalitzada, com per exemple una pel·lícula que segur que molta gent, quan diem El diari de Noa, dirà: "Ai, quina història d'amor tan bonica".
¿Te quedarás conmigo?
¿Quedarme contigo? ¿Para qué? ¿Para estar siempre discutiendo?
Eso es lo que hacemos. Discutir. Tú me dices cuando soy un maldito arrogante y yo te digo cuando das mucho la tabarra. Sé que no puedo herir tus sentimientos porque tienen un promedio de 2 segundos de rebote y otra vez vuelves a la carga.
¿Entonces qué?
Pues que no será fácil, va a ser muy duro. Tendremos que esforzarnos todos los días y quiero hacerlo porque te deseo. Quiero tenerte para siempre, tú y yo, todos los días.
Quina barreja de coses, no, Berta? Podríem pensar que està molt bé, te quiero, pero quiero tenerte... Passa, no?, la línia a vegades que dius ui, 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 anaves bé i t'has passat de frenada. Com hauria de ser una relació de parella saludable?
Doncs una relació de parella saludable hauria de ser una relació, diguem-ne, per entendre'ns, equilibrada i simètrica. I en aquestes relacions sempre existeix un component, no? Una certa dosi de... Hauria d'existir una certa dosi d'admiració de l'altre, també de cura de l'altre, i també fins i tot de dependència, però no malentesa, i una dosi petita, de tenir en compte l'altre. Però, evidentment, si aquesta admiració, aquesta cura o aquesta dependència de l'altre és excessiva, o solament va en una direcció, ens trobem davant d'una relació que no és saludable. A més, aquests rols, els rols dels dos membres de la parella, haurien de ser intercanviables. És a dir, jo et cuido a tu, però tu també em cuides a mi. En el moment en què tu necessites que jo et cuidi perquè s'està donant una situació o estàs passant per un moment complicat, jo et cuidaré, però quan jo ho necessiti, tu també m'hauràs de cuidar. No? Si no és així, si aquests rols no són intercanviables, si aquestes dosis d'admiració, de cura i de dependència són exagerades o van només en una direcció, estem caient en una relació que és molt poc sana i que genera patiment, sense cap mena de dubte.
Ara... Podríem estar pensant, bé, són pel·lícules que ja tenen uns quants anys, no? Gris, mitjans, potser una mica més endavant del segle XX, El diari de Noa, Pretty Woman... Però les noves generacions, la gent que ara ja és adulta però molt jove, també ha vist pel·lícules com, per exemple, la saga de Crepúsculo, on hem fet un recull d'aquesta relació que sembla que no compleix gaire els requisits per ser sana.
Nunca me había detenido a pensar en cómo iba a morir. Pero morir en lugar de alguien a quien se ama me parece una buena forma de acabar.
¿Y si yo no soy el héroe? ¿Y si soy el chico malo?
No lo eres. Es la impresión que quieres causar. Pero en realidad es para alejar a la gente de ti. Es una máscara.
Tú no sabes nada.
¡Hola! ¿Vas a venir con nosotras?
No, nuestro autobús está lleno. Creo que debería asegurarme de que Bella coma algo, si quieres. Luego te acompañaré a casa.
¿Has estado siguiéndome?
Me siento muy protector contigo.
Así que me has seguido.
Intentaba mantener las distancias, a menos que necesitaras mi ayuda. Y entonces he oído lo que pensaban esos desgraciados. Ya no tengo fuerzas ni voluntad para mantenerme alejado de ti.
No te alejes.
Berta, podríem dir que Crepúsculo és una bona pel·lícula per veure en família i anar comentant-la, perquè és que ho té tot.
Sí, totalment. Té tots aquests estereotips que creiem, no? De tant en tant en què pensem que estan superats i realment doncs, veus claríssimament que no, no? Aquest personatge masculí, soy un chico malo, per altra banda et protegeixo, però sóc a la vegada misteriós, aparec i desaparec, i aquest enganxament d'ella cap a ell, de com ha de ser, no? De com ha de ser l'amor que supera tots els obstacles, que es pot morir per amor, aquest tipus d'idea, no? De qui t'estima et farà patir, o estimar, no? Això és una frase molt que es diu en castellà, suposo que hi haurà algun equivalent en català, que és amar és dar-lo todo sin esperar nada a cambio. Aquesta frase és horrorosa. De la teva
quina
parella
por.
Has d'esperar molt, no? Per sí. Això l'has escollit com a parella. Si no esperes res, molt mala elecció has fet. Per tant, això són coses que estan en el nostre imaginari i en el nostre inconscient molt, molt, molt arrelades i, evidentment, el cinema doncs, les potencia. És un reflexe d'aquest imaginari i, a la vegada, doncs, potencia que es vagi... Que és un cercle viciós, en aquest sentit.
Tot i així, qui ara està arribant a l'adolescència, tot i que Crepúsculo, per exemple, és una saga que ja té anys, és la típica pel·lícula que es torna a posar de moda entre els més joves. Què hauríem de fer? Dir-los, no miris això, que és horrible? O potser dir-los, mirem-ho i parlem una mica a veure què et sembla? Com ho podríem gestionar?
Sí, jo sempre comento, no, que allò de prohibir molt mala solució, sobretot amb adolescents, perquè encara creem més, no, fomentem aquest desig de veure allò que està prohibit. Per tant, no és que s'hagi de prohibir, perquè tampoc, vull dir, és una pel·lícula que es pot comentar amb la família, que es pot parlar, que es pot observar i analitzar des d'una perspectiva crítica. Penso que són pel·lícules que, si les prohibim i no poden, queden restringides a la resta dels seus companys de classe i no poden formar part de veure-ho i de poder-ho comentar amb els companys, doncs ens hi estem fent una mala passada als nostres fills i filles. Però sí que poder-ho comentar a nivell familiar, fomentant el pensament crític, identificant aquests estereotips de gènere, com és aquest personatge masculí, com és la noia, què està passant aquí, tu què en penses, com creus que hauria de ser una relació de parella, això ajudaria molt.
Doncs ho farem, mirarem aquestes pel·lícules i potser també repassarem les que per nosaltres van ser importants en el seu moment per posar-les en context i d'adonar-nos de què és el que realment ens estaven dient amb tots aquells missatges a vegades subliminals i a vegades super, super evidents. Moltes gràcies, Berta Aznar. Fins d'aquí uns dies.
A vosaltres,
que vagi
a vosaltres,
bé.
Gràcies.
Matrícula oberta, un podcast de Ràdio Estel.